Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El proper divendres 8 de febrer la Biblioteca d'Alcover acollirà la presentació del llibre Tengo los huesos desencajados, de la doctora Eugènia Miranda. Avui ens fa especial il·lusió que s'hagi acostat fins aquí als estudis d'Alcover Ràdio per parlar-nos d'aquesta publicació, de la seva professió i de quin ha estat el procés d'arribar fins a dia d'avui. Eugènia, bon dia.
Bon dia tingueu.
Com estem?
Bé, una mica cansada perquè surto de guàrdia, però bé, amb tres cafès al damunt.
Déu-n'hi-do. És bo, això?
Sí, fins a 3 està considerat que no perjudica la salut.
Vinga, doncs ho tenim al límit, eh? Bé, com bé dèiem, ens fa especial il·lusió que ens hagis visitat aquí als estudis d'Alcover Ràdio. Ben aviat et tindrem de nou aquí a Alcover i jugaràs a casa amb la presentació d'aquest llibre.
Jo sóc alcoverenca, el meu DNI posa nascuda a Alcover i he viscut a Alcover fins l'any 98, que vaig acabar medicina, i que arrel de la meva especialitat, que vaig començar a Joan 23, em vaig traslladar per motius de proximitat a Tarragona. D'aleshores ençà, no visc a Alcover, però jo em continuo considerant una alcoverenca de soc arrel.
Bé, Eugènia, també coneguda com a Miranda, Miranda Trauma, cognom i professió junt, curiós, no?
Per la gent d'Alcover mai seré la doctora Miranda, ni ho pretenc. Jo, Alcover, sóc la neta de Ca Saliveta i sóc la filla del Pedrito. A Tarragona em van anomenar doctora Miranda, com és lògic, per professió i per rang oficialment.
Bé, l'Eugènia Miranda és llicenciada en Medicina, Cirurgia, metgessa especialista en cirurgia ortopèdica i traumatologia amb 18 anys d'experiència, entre d'altres, si no m'equivoco, és així?
Correcte. Mm-hmm.
L'Eugènia desprèn energia per tots costats i la seva feina és una part important de la seva vida i de la seva passió. M'equivoco?
M'agrada. Tinc la sort que la meva feina és la meva passió. Diguem que, tot i que treballo un munt d'hores al dia, puc considerar-me una afortunada de la vida.
Hem pogut llegir que des de ben petita ja apuntaves maneres en el que seria el futur de la teva professió. Explica'ns.
Això és la introducció, crec que és el primer capítol, i és la primera batalleta Miranda, es podria dir. Amb les meves dues germanes, la Inés i la Montse Miranda, doncs totes dues em van ajudar, quan jo devia tenir uns 14 o 15 anys, a solucionar una fractura que tenia un gat de la família. Uh-huh. I sense tenir gairebé coneixements, només aplicant una mica de sentit comú i les pel·lícules americanes que havíem vist, vam fer una fèrula, vam fer un embenat exterior amb uns pals de polo que vam anar a comprar al bar de la plaça.
Escolta'm, força imaginació, eh?
Aplicar sentit comú. La traumatologia és com la mecànica. És qüestió de newtons i vectors. D'aquesta manera és fàcil de solucionar gairebé tot.
El vau deixar bé el gat?
Sí. El gat va quedar perfecte, va passar l'estiu embolicat amb l'esparadrap a grans proporcions, però quan es va acabar l'estiu el gat va continuar fent la seva vida. Potser va gastar una vida de les 7, això no ho sabem, però bé, el gat va continuar fent les seves visites a les fèmines gatunes.
Portes 18 anys, dedicada al món de la traumatologia. En quina especialitat i quins són els teus usuaris per a aquelles persones que no hagin trepitjat mai doncs, la teva consulta?
El problema que hi ha és que quan tu dius que ets llicenciat en cirurgia ortopèdica i traumatologia, la gent no acaba d'entendre què és. Per una banda, la part de traumatologia significa solucionar la immensa quantitat de fractures que hi hagi en l'anatomia, exceptuant les de la cara i les costelles, que no són de la nostra especialitat, i l'ortopèdia es dedica, és la part de la medicina que es dedica a solucionar el tema degeneratiu, les malalties degeneratives, meniscos trencats, artrosi de genoll, malalties del túnel carpià, i acabem Simplificant i diem, sí, som els que posem les pròtesis de rodilla i les pròtesis de cadera. Aquest és el resum.
Sovint en aquest món, si mai hem hagut d'assistir al traumatòleg, imagino que doncs, la majoria dels nostres oients en algun moment a la seva vida ho ha hagut de fer, ens comencen a omplir de paraules, de tecnicismes. Sabem que t'agrada ser planera i que la gent entengui què és el que estàs dient, no? Amb un llenguatge més col·loquial. Com expliques als teus usuaris què els passa?
En medicina, la part més important és l'anamnesi. L'anamnesi vol dir preguntar què li passa al pacient, quins símptomes té i, entre ells, saber a què es dedica. És cert que podem trobar-nos personal universitari que treballi d'operari de fàbrica, és cert. Però també podem trobar-nos, i jo tinc la pena de trobar-me, per exemple, padrinetes que han viscut una postguerra analfabetes, d'acord? Com li puc explicar a una abuelita analfabeta que té una condropatia en el acetàbulo femoral grado 4 i que això significarà que li ha de fer una artroplàstia de substitució?
Clar, doncs quedes?
És molt més fàcil dir-li de manera molt planera que té un desgaste, una artrosi de cadera i que tocarà canviar-la i ficar una pròtesi. I jo sempre explico el símil amb l'artrosi de cadera que si el cap del fèmur és un xupa-xup, doncs que el carmel s'ha fet malbé i que haurem de canviar aquest carmel per un altre. Jo escric un blog des de fa 3 anys que es diu mirandatrauma.com, fàcil de trobar. I un dels articles més llegits és un article que diu, penso que es deia 10 maneres d'entender tu ressonància magnètica, perquè habitualment a les 3 apareix el dia que et donen un paper i un sobre de color blanc on hi ha una ressonància magnètica i no entens res. I és una de les entrades més llegides perquè faig la traducció simultània de espanyol traumatilógico a espanyol mundano. D'acord?
I això és el que anàvem a... Perquè parlant de diagnòstic et podem veure in situ a la teva consulta, però bé, també podem fer una consulta online, informar-nos sobre alguns dels temes que potser ens interessen o ens tenen una mica amb tensió a través d'aquesta oficina virtual, no?
Sí, de manera segura, de manera criptorquídica es diu, és a dir, quan tu agafes una informació i la poses de manera clau en què no hi pugui haver terceres persones i això ha de ser a través de plataformes segures, pots realitzar una consulta virtual. En el meu cas, a través d'una plataforma que es diu Open Salut.
Com va sorgir una mica la idea de part de evidentment, doncs, les consultes quan nosaltres tenim algun problema, anem al metge, anem al CAP, anem a l'especialista i in situ, de tu a tu, doncs ens visiten, no? El fet de poder veure, poder palpar. Com sorgeix la idea d'aquest tema de l'oficina, de la consulta virtual? Clar, el fet de no poder tenir el pacient davant resulta una mica estrany a hores d'ara, no?
És cert, i realment els traumatòlegs tenim la necessitat de tocar, d'acord? D'explorar físicament. Però segones opinions es poden realitzar de manera correcta, de manera virtual. Hem d'entendre que la immensa majoria de possibles pacients candidats a fer segones visites, segones opinions, no són de Catalunya o d'Espanya. Encara que el nostre principal hobby sigui queixar-nos de les llistes d'espera, queixar-nos que no ens atenen bé el sistema públic i tots els dejes que podem saber, tenim una sanitat pública extremadament bona. Us animo a que viatgeu i comproveu que als Estats Units te trenques un canell, te trenques una muñeca i una reducció, una col·locació del os en bona posició més un guix, més dues radiografies poden pujar tranquil·lament 15.000 euros una visita. I això ho sé perquè ho he viscut, perquè malalts meus que han sigut atesos als Estats Units m'ho han explicat. O pots anar a Sud-amèrica i adonar-te'n que el proper metge que tens el tens a 1.000 quilòmetres i és gent que està molt desvalguda. el personal de Sud-amèrica, els lectors que tinc de la web, que està escrit en espanyol, en castellà, molts són d'allà. I allí estan en unes condicions molt pèssimes. I possiblement aquí no es pugui entendre perquè la gent es pot permetre una segona opinió pagant, anar a veure un metge a Barcelona, no, deixeu-vos, tenc, no, això que ens agrada tant als de poble, anar a la capital, però que hi ha gent que està en situacions molt precàries que un blog com el meu els hi pot aportar una esperança i una informació molt preuada. I a través del blog, jo rebo moltes vegades mails de mares i de pares des de Venezuela, des de Cuba, des d'Argentina, donant les gràcies perquè veuen ara la cosa, el futur d'aquell malalt el veuen d'una altra manera.
No ens ho pensàvem, eh?
Però és així, és així.
I bé, a part de poder fer la consulta online, tenim a la web una sèrie de continguts a nivell general que també són articles, no?, que podem consultar, oi?
I tant. En aquest moment, si no m'equivoco, hi ha uns 130 articles penjats. És el treball de 3 anys on m'he dedicat a anar recopilant gran part de la informació que jo explico en persona, físicament, a la consulta al 1.0, a la consulta directa. I el primer article que vaig fer va ser l'article que va ser l'espurna per crear la web. Jo atenc habitualment molta ortopèdia infantil i una de les preguntes més típiques de les mares i pares preocupats pels seus nens era com ha de ser el calçat del nen. I el primer article que el vaig fer abans de saber que faria una web, que el vaig fer un copiar-pegar amb un Word, va ser a través del Facebook, i em vaig quedar altament sorpresa de les comparticions, no sé si van ser 100 o 150, i els comentaris donant les gràcies dels pares. I va ser l'espurna per començar.
Aquelles persones que estiguin escoltant-nos, quins usuaris poden anar a la teva consulta? Hi pot anar tothom?
Oh, i tant.
Sí?
Jo atenc a nens que fa una hora que han nascut fins al meu rècord que he operat un padrinet de 103 anys. O sigui, el ventall de població és molt ampli i inclús els primers pacients que tinc, com que em dedico a l'ortopèdia infantil, hi ha algun cop que algun bebè intraúter dins de la matriu ja es confirma que tindrà algun problema de creixement dels peus. I me venen a veure els pares embarassats i me diuen: Miranda, portem un bebè que té els peus bots, ens hauràs de tractar. Dic, pues cap problema, el dia que neixi el bebè ens començarem a visitar.
Curiós, eh? Sí. Els seus pacients encara estan al ventre de la mare. Ara m'ha vingut al cap això que em deia el meu pare d'anar a caminar per la platja quan tenim els peus plans, és cert que va bé?
Sí. Jo vaig tenir el meu primer jefe, el doctor Josep Giné, el Pep Giné, traumatòleg de Joan 23, al CAP, sempre deia que a l'Àfrica no hi ha nens amb peus plans. Com més descalços van els nens. Atenció, àvies, els nens no es refreden per anar descalços, poden anar amb mitjons amb tacos. Com més descalços van els nens, més força adquireixen els músculs de l'arc plantar i més sans estan aquests peus.
Per tant, s'ha acabat renyar els nostres fills quan van descalços per casa.
Exacte.
Bé, i ara sí, ens centrem en la teva primera publicació.
Vinga.
Tengo los huesos desencajados. Què vol dir això? D'on va sorgir aquesta idea d'aquest títol?
Aquest títol...
És una expressió que fem servir?
És la cançó de l'Alaska. És un títol... Primer em van dir que no a uns quants títols. L'editorial de Madrid m'ha ficat les coses molt difícils. Fins que, després d'enviar-los no sé quantes propostes, van trobar un títol que els hi agradava suficient com per ser el títol. El va triar una companya que es diu Lola Zamora, que és instrumentista de quiròfan, que m'ha ajudat en el procés d'embaràs i part del llibre.
Com va sorgir la idea de fer aquest llibre? És cert que és un encàrrec?
Sí.
Sí?
L'editorial que es diu L'Esfera de Libros sembla ser que pretenia fer un article, pretenia fer un llibre sobre traumatologia en dones de mitjana edat. Dones anyoses, hauríem de dir. I va estar preguntant i sembla ser que un diari mèdic que es diu Redacció Mèdica, la directora que es diu Rosa Fernández, em va recomanar. Suposo que em seguia pel blog i va ser aquest el motiu, perquè jo aquesta senyora físicament no la coneixo. I bueno, vam tenir un temps de flirteig, va ser un noviazgo difícil perquè pretenien que fos un llibre més tècnic i pretenien que em centrés només a la traumatologia pura, sense donar consells de salut, sense donar consells d'alimentació ni de dieta. I em vaig negar en rotund, perquè jo, a més de cirurgià, també soc metge. Uh-huh. I la immensa majoria de problemes sanitaris amb correccions dels hàbits de salut poden millorar molt.
Per tant, ens neguem rotundament a fer una publicació dirigida només als professionals, amb tecnicismes, sinó doncs dirigides a la població en general, i en concret es parlaves del tema de les dones, no?
Pretenien que fos un llibre, i és un llibre per al públic general, uh-huh. I teòricament havia de ser centrat a la població femenina. Hi ha articles molt específics com sostenidors, per aprendre a saber quina és la copa, quina és la talla, com han de ser les sabates de taló. Tot això és una cosa molt específica femenina. Però clar, genolls crec que en tenim tots, els homes també crec que en tenen,
sí.
Mals d'esquena també, i després també hi ha un capítol en forma pícara escrit que és el Kama Sutra traumatològic. En què consisteix aquest capítol? Jo col·laboro amb altres webs i hi ha una web que és de Madrid, que es diu 3v/tuvidasindolor.es, on vaig fer un article sobre el dolor lumbar i el sexo. Uh-huh. En funció del tipus de dolor lumbar que tens, doblegant-te cap endavant o estirant-te cap a darrere, tens més característiques de dolor discal o dolor facetari, i a partir d'aquí vaig fer un breu recordatori de les postures més habituals i qui patia en cada posició. Doncs, fent un cafè tranquil·lament amb la Lola Zamora, l'autora del títol, la cosa es va començar a animar, que si parlaríem dels meniscos rotos, a veure què es pot fer i què no, i al final vam arribar a tocar grans parts de l'anatomia. Llavors, no sé, és un capítol divertit que pot aprendre tant la noia com el noi.
Per tant, en el llibre hi veiem tocs d'humor?
Sí, força.
Uh-huh. Amb temes doncs, quotidians també, consells que podem aplicar en el nostre dia a dia?
Sí, he rebut alguna crítica dient que com podia banalitzar el dolor. Precisament, si col·laboro amb una web on pretén donar visibilitat del dolor crònic i solucions, que jo pugui tenir un discurs una mica humorístic o una mica divertit no vol dir que jo menyspreï aquestes persones que pateixen i tenen dolor. No estem tractant això, estem donant una miqueta d'al·licient a un tema que podria ser molt enfarragós. Jo hauria pogut escriure el mateix uh-huh. llibre sense cap anècdota divertida i us asseguro que a la pàgina 4 el deixaríeu tots.
Per molt interessant que pugui ser els seus continguts, evidentment, la manera en com s'escriu, el fet de que sigui mel, el fet de que tingui tocs d'humor, doncs ens anima a continuar llegint, i a més, doncs, amb temes tan interessants com el dolor cervical, l'arena de playa i whatsappitis, que ja llegirem què vol dir això, l'obsolescència programada i les canes, no? Sí. O les Kardashian i aquestes caderes.
Sí, exacte. És un llibre destinat inicialment a dones, i dones que tenen intenció de cuidar-se, que per tant són inquietes, que busquen, que miren, que no es conformen amb la primera de canvi, que busquen segones opinions i que pretenen cuidar-se. I llavors aquest llibre seria doncs, el que estem fent avui, no? Falta el cafè aquí, que seria el 4 del dia.
Però no el podem fer perquè seria el 4.
Cachis, descafeïnat. Doncs un cafè tranquil·lament a la terrasseta dels amics prenent el sol per tenir una miqueta de vitamina D de Dinamarca, i podríem parlar tranquil·lament del llibre com si tu m'expliquessis: oi, m'han trobat el manís trencat, què tinc que fer ara? Que això no és una visita, eh? Simplement comentar la jugada.
Això de traumatologia i sexe femení sovint no van massa lligats, no?
A veiem, quan jo vaig començar l'especialitat a l'any 2000, fa uns quants dies d'això, jo vaig ser la quarta traumatòloga de tota la província a formar-se, es diu aviat. Llavors era super habitual atendre el pacient, sempre identificada amb la targeta, perquè clar, com que ets una nena, si no vas identificada, pot ser sense cap gana d'ofendre des de la infermera, l'auxiliar, algú que passava per allà, acabaves d'atendre'l, li posaves el guix, li explicaves tot, i llavors el pobre padrinet o la pobra padrineta te deia: i el senyor metge quan ha de venir? I li feies: hola, és que el metge sóc jo. I llavors era: ai, perdó, que no ho sabia, que no ho sabia. És més, ara és més normal. Dins de l'equip de traumatologia de l'Hospital de Santa Tecla, on jo treballo, i és la meva segona família, en aquest moment som 3 traumatòlogues. Hem sigut durant uns pocs mesos 4, perquè la doctora Andreu ara se'ns ha jubilat, que és la traumatòloga primera i pionera de tota la província. Totes les traumatòlogues l'hem tingut amb ella com a referent. Ara en aquest moment possiblement el 30% de traumatòlegs que hi ha siguin noies. Com que la tassa de feminització de la medicina és més alta, arribarà a normalitzar-se o a invertir-se. Però tinc companys traumatòlegs mexicans que m'estimo molt, que m'envien fotos per Facebook, perquè a Mèxic DF, en tota la ciutat de Mèxic DF, que no sé quants milions d'habitants, hi pot haver tranquil·lament només 5 o 6 noies formant-se com a traumatòlegs. Llavors, que em trobin per xarxes socials, com m'envien missatges per privats, els hi fa molta il·lusió trobar una traumatòloga una mica ja vella, anyosa, no? Que ja no sóc de la primera volada, i els hi fa molta il·lusió perquè obre camí, i això és important i maco.
Curiós, i tant que sí. Des d'aquí també animem. Si hi ha fèmines que es volen dedicar a la traumatologia, doncs evidentment que, mira, tenim l'Eugènia aquí amb nosaltres, és un clar exemple. Bé, ja per anar acabant, com hem comentat a l'inici de l'entrevista i el motiu de per què avui doncs aquí de manera distesa també estiguis amb nosaltres als estudis del Cuber Ràdio, és que el proper divendres, dia 8 de febrer, jugues a casa, com bé dèiem, perquè la Biblioteca del Cuber acollirà al punt de les 7 de la tarda la presentació d'aquest llibre que tenim a les mans, Tengo los huesos desencajados. Quin prendrà part en aquesta presentació? Què podrem veure?
Ah, jo crec que serà molt divertit perquè, per començar, el cartell hem ficat que l'Eugènia Miranda és la filla del Pedrito i la filla de la Montserrat de Casaliveta, i hi haurà com a presentadors o speakings, que sona molt bé, a la Pepita, la bibliotecària coneguda com la Pepi del Preco, i després hi haurà el doctor Domingo, que és el fill del pintor Domingo, que està jubilat però que és un metge que ha exercit durant un munt d'anys de professió, i entre tots tres intentarem fer passar un bon rato als que vinguin allà a escoltar-nos. Si hi ha lectors i lectores que ja s'han llegit el llibre, podran aportar la seva visió als fets, i em podeu preguntar tranquil·lament què us ha semblat el llibre o què intentaríeu millorar o què volia dir. Sapigueu que aquell dia allà la llibreria Jordi et disposarà d'exemplars perquè els pugueu comprar allí.
Perfecte. Nosaltres, si venim aquest proper divendres, dia 8, el podrem adquirir allà. Tot i així, ja hi és també les llibreries de casa nostra.
Oi tant.
Sí?
Ara fa una estoneta he passat per Ca Jordi, hi havia un munt de flamants llibres grocs al vitrall, d'acord? O sigui, que el podeu anar a buscar i podeu fer els deures d'aquí al dia 8.
Bé, Eugènia Miranda, moltíssimes gràcies. Estaríem una estona parlant amb tu aquí als estudis del Cover Ràdio, però el temps se'ns esgota, les zones donen pel que donen. T'agraïm moltíssim que t'hagis acostat fins aquí als estudis de la nostra ràdio municipal. Ens veiem el proper divendres, dia 8 de febrer, i esperem que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.